camp, però tu has de tenir tot comprat perquè no et posaran ni un cargol.
Sí, ja ho sabem. Sí, aquest home, què m'està explicant?
Espero que us hagi aclarit.
Molt, molt, ens ha aclarit.
Treballo en una corredoria i en tinc una miqueta. Sí, Panto, sí, sí. Petons.
Sí, pantons, pantons. Quins pantons de tot el color, de tota la gamma.
Quins nervis.
Josep Esteban.
Ai, mare.
Era ben encaminada, jo.
Sí, molt, 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 molt. Les 5 de la tarda.
RAC 1. Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Ja arriba l'alegria que passa, l'últim musical de Dagoll Dagom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos d'un poble gris. L'alegria que passa de Dagoll Dagom al Poliorama. T'emocionaràs.
Florentino ha arribat a la ciutat comtal, una firma de qualitat per l'home més elegant i cosmopolita. Descobreix la teva nova botiga Florentino al carrer València número 264 de Barcelona o visita www.florentino.com. Florentino, comoditat i estil pels que busquen una cosa diferent.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Abel Folk, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives.
Jornada de portes obertes, dissabte 11 de març.
Per a més informació, masllop.es.
Escolta, el sents?
Sí, és el so del mar.
I el vell mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta al mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Ai, el mític Fort Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96, de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
RAC 1. Tots som 1.
5 de la tarda, 4 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Saps el que és un manetes?
Un manetes, sí, un manetes. Una persona que sap fer una mica de tot, no? Que sap arreglar-se-les per
molt
solucionar
bé.
Problemes.
Molt bé, punto positivo. Molt positiu,
ole.
Per què?
Estem aquí donant voltes amb bo pel manetes festona.
Sí, home.
Bueno, molt bé, escolta, felicito. Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
M'ha estat seguint el president Laporta, ens ho ha explicat
la Marta
Ramon, d'una manera, ja l'hem dit que es quedi aquí, que fes el proper dia que faci el tàper de, que veus que tenia de llenties, que el faci aquí a l'estudi.
Us ha agradat el so, i també vosaltres
sí,
sí, que molt, comentàveu molt, que... Sí,
sí,
realment,
tot i que crec que ens estem posant en un esbarzer,
Bueno, ja, però a vegades per anar a buscar mores, no, vull dir que...
Molt bé, noi.
Es dona
molt
la sort, si no...
Sí, senyor. Bravo.
Sí, sí, sí. Sí, sí. T'ha fet un manet, el Xavi Rocamora. Sí, sí, sí.
Molt bé, Rocamora, sí. M'has agradat.
Sí. Rocamora, ja l'ho dic en
l'apellida. Ahí
està. Exacte. Bé, en marxa el Congrés el debat sobre la reforma de la llei dels només sí és sí, que per cert ara entrarem al detall d'aquesta reforma de la llei amb un doctor en dret. Però abans ens expliques què està passant.
Sí, en marxa el debat. Per primera vegada aquesta legislatura, els socis de coalició del govern espanyol, el PSOE i Podem, votaran diferent una normativa que s'impulsa des de la pròpia Moncloa. Més detalls des de Madrid, al Congrés dels Diputats, Arnau Mañé.
Sí, el cos a cos entre socis de coalició s'escenifica des de fa uns minuts al Congrés. Primer, els passadissos amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, criticant la posició del PSOE, que finalment rebrà el suport de PP i Vox, i ara dins l'hemicicle, on la portaveu dels socialistes, Andrea Fernández, ha retret a Podem que es posi d'esquena a la reforma que proposen.
Pero el Partido Socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del Partido Popular, de quienes siempre han votado en contra de los avances feministas para iniciar, como les decía, ese camino de vuelta al Código Penal de la violencia o la intimidación.
Estamos cansadas de sus peroratas. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. Cuando se trata de cuestiones de tanta relevancia, no importa el con quién, sino el para qué.
Per cert, tot i ser una iniciativa del PSOE, a hores d'ara no hi ha cap ministre socialista al ple. Només hi ha Irene Montero i Ione Belarra.
I del Congrés al Parlament de Catalunya, perquè la cambra ha donat llum verda que els municipis de Torà i Biosca, ara a la Segarra, canvin de comarca i de vegueria, passaran a formar part del Solsonès. Es tracta d'una demanda històrica d'aquests dos pobles des de fa més de 12 anys. Anem cap al Parlament, Adrià Santa Susagna.
Biosca i Torà són dos municipis petits de la Segarra, però per proximitat, geografia i històricament han fet més vida a la Catalunya central. Per això demanen, des de fa anys, passar a formar part del Solsonès. El Parlament ho ha aprovat avui, però els plens dels dos municipis ho hauran de ratificar després de les eleccions municipals. La proposta l'ha dut al Parlament al PSC i el diputat Òscar Ordeig n'explica els motius.
A mi, el dia que vaig anar a Torà i Biosca i em vaig trobar amb els alcaldes i em van dir que tenien diversos problemes, i a mi em va caure la cara de vergonya quan em van dir portem 12 anys reclamant això. 12 anys. Per tant, un alcalde que va passar l'altre i ningú, no ens fa cas ningú. I per tant jo vaig dir, doncs miri, a mi em va caure la cara de vergonya com a diputat del Parlament de veure que un poble se sentia, dos pobles, se sentien sols, se sentien abandonats i que no es tramitava les seves demandes.
Esquerra i la CUP hi han votat a favor, tot i que reclamaven que abans de fer el canvi es fes una consulta popular per veure si la proposta té prou suports.
L'Organització Europea de Consumidors lamenta el bloqueig d'Alemanya a la llei per prohibir la venda de motors de combustió a partir del 2035. La BEUC, tal com se la coneix per les seves sigles en anglès, reclama a tots els estats de la Unió Europea que es posin les piles per tirar endavant la normativa. En un comunicat, l'entitat es fa creus del canvi d'opinió d'última hora del govern alemany. A últim moment va paralitzar que la llei es posés en marxa i va demanar excepcions pels motors que funcionen amb combustibles ecològics, que també són coneguts com els e-fuels. L'Organització Europea de Consumidors veu aquest tipus de vehicles com una mala alternativa. Assegura que impulsar aquesta tecnologia acabarà sent molt més costós que apostar pels cotxes elèctrics. Per tot plegat, reclama prendre accions decisives per eliminar, volíem dir, les emissions de diòxid de carboni, i qualifica d'inacceptable que les polítiques verdes europees estiguin segrestades per un sol país. I ho acabem de saber, New Order se suma al cartell del Primavera Sound. La llegendària banda de Manchester se suma als cartells de Barcelona i Madrid. Actuaran al Parc del Fòrum l'1 de juny i a la capital espanyola una setmana més tard, el 8 de juny. Els britànics se sumen així a un cartell que compta amb noms com Depeche Mode, Kendrick Lamar, Blur o Rosalía. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El diari El País avança que la Fiscalia denunciarà el Barça per corrupció continuada en l'esport pels pagaments a Enríquez Negreira. La denúncia també va dirigida contra l'expresident Josep Maria Bartomeu i els integrants de la seva junta responsables dels pagaments. Precisament sobre el cas Negreira, el president del Barça, Joan Laporta, nega que el club hagi volgut comprar els àrbitres.
Que quedi clar que el Barça mai s'ha dedicat a comprar àrbitres ni ens hem dedicat a influir en decisió.
Sí, això que el Barça mai ha comprat àrbitres i el Barça mai ha tingut la intenció de comprar àrbitres.
Mai.
Intenció
mai. Mai. Rotundament mai.
Ho ha dit en un col·loqui al Círculo Equestre i ha afegit que el cas no creu que acabi perjudicant el club. Més enllà d'això, Laporta insisteix en que hi ha una campanya contra el Barça i ha dit que al darrere hi veu la Lliga i CBC per fer-se amb el control de l'entitat. En clau esportiva, el president Blaugrana ha dit que vol que el tècnic Xavi Hernández renovi, i sobre Busquets, que el club està preparant una proposta de renovació per un any. I finalment, sobre possibles fitxatges, Laporta creu que l'equip s'hauria de reforçar amb un lateral, un central i un davanter. I a l'agenda esportiva d'avui destaquen tres preguntes previsions a la Champions de futbol. Avui sabrem els dos primers quartfinalistes a les 9, Chelsea-Borussia Dortmund amb 1-0 pels alemanys de l'anada i Benfica-Bruges amb 2-0 favorable als portuguesos. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita l'Olympiacos a les 8. Tot plegat ho podreu seguir en directe a RAC+1.
I pel que fa al temps, les properes hores tindrem precipitacions poc importants a la Vall d'Aran i zones properes, i poden aparèixer ruixats també poc importants a les comarques de Girona amb una cota de neu de 1.600 a 1.800 metres. Demà a la tarda tindrem alguns xàfecs al nord de les comarques de Lleida, amb neu a partir dels 2.200 a 2.400 metres. La nit serà clarament menys freda i al migdia les temperatures en general es mouran entre els 18 i els 23 graus, podent arribar als 25 a la Vall de l'Ebre.
A veure, continuant donant voltes al tema de les manetes, perquè aquí la Cailà vol sortir del diàleg, com sigui, està fent tot el procés, és com allò, que estàs penjat, en aquest seu cas penjada,
i estic...
els dits li fan estar a punt de fer figa, però ella, atenció, perquè està fent tota la força per sortir del pou i salvar-se. Per tant, Xavi Pérez...
Rebuscant,
he trobat i el Bartolí...
que, perdona, però el pom d'una porta també es pot dir maneta. La maneta d'una porta és el mecanisme que serveix per obrir i tancar portes, calaixos i d'altres elements del mobiliari. Tant... És a dir, que quan jo he llegit en aquesta publicitat que et regalen la cobertura de pneumàtics i manetes per la llar, podria ser, tal i com jo he interpretat, els poms de les portes. O home, sigui, diàling no, eh?
Pai.
Per què?
Ja t'he dit que estàs intentant sortir...
Jo crec que ja tinc la cama...
Sí, la cama la tens.
La cama la tinc,
ara,
a dalt de tot.
Ara, pot passar, com em va passar
encara
una vegada, en aquest cas fugint d'un restaurant, que em vaig quedar amb una tanca, i una cama al restaurant i l'altra cama al carrer. I aleshores va sortir el propietari. Jo crec que... en aquest moment.
A mi em van trobar en aquesta posició, sí. Saltant una tanca, em van venir a atracar. Em van atracar. O sigui, jo estava saltant una tanca amb una cama al damunt de la porta, d'acord? I l'altra en la balda que hi ha al mig de la tanca. O sigui, jo estava pujada a dalt. I em venen uns nois amb unes navalles, però amb el, allò de cutres, eh?
Sí, va, bueno.
A Sant Cugat.
Sí, navalla d'aquestes...
Vinga, nena, danos el dinero. Jo dic, però, escolta una cosa, és que estic... O sigui, primer, no tinc diners, estic saltant la porta aquesta. Vull dir, és que...
Perquè saltaves a porta, que ets lladre.
Perquè sortia d'un recinte privat... Igual, no cal
sí, això ens ha passat a tots. A mi també em va passar en un restaurant.
Estava tancada la porta i vaig dir, doncs jo la salto. Ara me'n donaré tota la volta.
És com a misteriós.
Bueno, a ella li va passar.
Sí, és una mica misteriós.
Bueno, i vas quedar allà.
Pues em ella... vaig quedar allà penjada amb la porta, la cama a dalt i vinga.
Pues la Marta Caela està sortint del diàling ara mateix.
Ja tinc la cama
amunt. Una cama a cada banda. Per tant, jo crec que Pérez, no sé...
Xavi Pérez, ja va, home, va. Que no l'he cagat tant, que una maneta existeix.
I el Bartolí, que segueixi tirant del vintage, que és el... Del que tira a les 7 del matí. Bueno, ja està?
Ja està.
Vinga, doncs pues, fins ara, Torres.
Fins ara.
Vinga, Rocamora.
Fins ara.
Adéu, adéu.
RAC+1.
Aquest dimarts segueix la Champions de futbol i l'Eurolliga de bàsquet a RAC+1. A les 8, Olympiacos-Barça, corresponent a la 27a jornada de l'Eurolliga. I a les 9, Chelsea-Borussia Dortmund i Benfica-Bruges, partits de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Aquest dimarts, a partir de 7:45, tota l'emoció de la Champions i l'Eurolliga a la app i al web de RAC+1.
RAC+1.
Tots som...
més...
1. Versió RAC+1, amb Toni Clapés.
Tenim l'Arnau Mañé seguint aquest debat del només sí és sí en el Congrés de Diputats. Ara mateix aquest debat continua. Tenim l'Arnau Mañé o... Sí? Doncs Arnau, on som ara mateix?
Doncs mira, ara som intervenint al BNG. Ha intervingut ja fa una estona Andrea Fernández del PSOE. Ha sigut molt dura amb Podem. De moment, la rèplica dels socis de coalició encara no ha arribat, arribaran els propers minuts. Però vaja, que ja es nota aquesta tensió. De fet, ara mateix tenim en compte que és una iniciativa del PSOE, que arriba al Congrés per una iniciativa del PSOE. Doncs bé, el lloc on hi ha els ministres habitualment dins el ple, està absolutament buit. No hi ha cap ministre del PSOE presenciant aquest debat, aquesta iniciativa seva. Només hi ha dues ministres, i les dues són de Podem. Ione Belarra i una de les grans afectades, Irene Montero, ministra d'Igualtat.
Molt bé, Arnau, qualsevol consulta que vulgui ser, perquè ara parlarem d'aquesta llei, ens la transmets, tens línies obertes. Saludem a aquesta hora el doctor en dret, especialista en dret penal i soci fundador de Molins i Parés, Marc Molins. Professor Molins, bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. A veure, anem a pams, perquè és una llei de la que hem sentit a parlar molt. Avui hi ha aquesta modificació de la llei que tirarà endavant, però fem un, diguéssim, tirem enrere i fem una mica de repàs de com hem arribat fins aquí. Des que va entrar en vigor la llei del només sí és sí, la norma ha permès més de 721 rebaixes de condemnes per delictes sexuals i més de 74 excarceracions, que es diu aviat. La primera pregunta que li formulo és, doctor Molins, per què s'han produït aquestes rebaixes?
No és fàcil explicar-ho, però permeteu-me que ho intenti molt ràpidament. O sigui, el tema és, el nostre legislador, en l'última reforma, el que pretén és col·locar en el centre de l'equació el consentiment. I el que ens diu és que ens és relativament indiferent si aquesta, el no consentiment en el mantenir una relació sexual és la conseqüència d'una violència o intimidació o és estrictament la conseqüència d'aprofitar un moment furtiu. En definitiva, el que ens diu és més relativament indiferent si hi ha violència o intimidació, i per tant el que fa és generar uns preceptes molt més amples, amb més pena, però evidentment pel marge mínim, amb menys penalitat, per poder encabir conductes que històricament estaven associades a altres figures. Per tant, genera uns preceptes molt més amples que el que fan és rebaixar la pena mínima. I els que havien sigut condemnats en supòsits de violència o intimidació, el que fan és anar als tribunals i dir, escolti, amb la nova regulació jo tinc un sostre, un terra, en aquest cas, penològic més lleu, que m'hauria d'aplicar beneficiosament. I és el que provoca aquestes excarcelacions tan discutibles, perquè en definitiva el que és obvi és que no eren desitjades ni volgudes pel legislador. Mm.
Per tant, si no ho entes malament, és a dir, dins de la nova llei es penalitza més, o sigui, es penalitza, podríem dir, tot.
O sigui, efectivament.
Es penalitza...
Més conductes, diríem? Més
conductes vexatòries, és a dir, més conductes d'aquest tipus, però les condemnes són inferiors. És correcte?
Exacte. És a dir, en el moment en què volem encabir més conductes, el que hem de fer és generar un precepte que sigui que permeti incloure aquelles conductes menys greus, i a la vegada les fem conviure en el mateix precepte amb les conductes més greus. Això que ens obliga a establir un tipus penal, un article molt més laxa, que contempla moltes més conductes, però en definitiva que baixa la pena mínima. I aquesta baixada de la pena mínima és la que ha provocat aquesta crida de molts condemnats a, escolti, amb la nova regulació jo tinc dret a un tractament més beneficiós, que insisteixo és la que ha portat aquestes 721 revisions indesitjades pel legislador.
Aquest argument que és el que ha defensat Unidas Podemos, i per cert, del qual en el seu dia també vam estar parlant amb Ernesto Ikaizer, que no estàvem d'acord, perquè ell defensava el només sí és sí, i jo ja no ho veia clar, clar, confirma el que tinc a les meves mans, que és les penes de presó que han quedat adjudicades o modificades a partir d'aquesta llei que ara mateix està debatent el Congrés. Per exemple, agressió sexual sense agreujant, les penes de presó del Partit Socialista Obrer Espanyol, les que ara disposen, van de 1 a 5 anys de presó, per Podem, de 1 a 4 anys de presó. Per tant, menys presó, en aquest cas legislava Podem, que el Partit Socialista. La llei anterior deia de 1 a 5 anys de presó, amb una agressió sexual sense agreujant. Agressió sexual amb agreujant, la llei anterior deia de 5 a 10 anys de presó, de 5 a 10 anys de presó, i en Podem és de 2 a 8 anys. D'aquí que a qui li hagi caigut 10 anys, no, professor doctor Molins, pot demanar, amb la revisió de la pena, que li baixin a 8 anys.
Efectivament, el que és indubtable...
No, disculpi, és que segueixo. Agressió sexual amb penetració. la llei anterior era de 6 a 12 anys de presó. Amb la llei de Podem i del govern socialista, que d'aquí el govern socialista ara la volia arreglar, Podem va establir una llei que deia de 4 a 12 anys. Per tant, depèn de la, de la, de la condemna que tinguis, l'agressor podia demanar o pot demanar la pena, és a dir, el
mínim, la banda baixa,
per la banda baixa de la pena. És, aquest és el, ho dic per explicar-ho als oients, perquè crec que n'hem parlat molt, però molta ciutadania no ho ha entès. I crec que és interessant explicar. Aquest és el quid de la qüestió, no, doctor?
Aquest és exactament el quid de la qüestió. És a dir, la mesura en què els preceptes, els nous, no, els que ara intentem corregir, eren més amples, contemplaven franges penològiques amb terres més baixos i sostres més alts, i això és el que fa que el que històricament l'havien condemnat amb un precepte més específic ara pugui dir, escolti, és que el meu nou precepte estableix una pena mínima més baixa. Per tant, jo tinc dret a una revisió. Si em permeten, només un parell de reflexions, tall potser una mica genèrics, però penso que poden ser útils. En primer lloc, és obvi que la penalitat del codi penal, del nostre codi penal en relació amb els delictes sexuals, em refereixo a nivell espanyol, és obvi que les penes són molt importants. És a dir, pensem que el delicte d'homicidi està castigat amb una pena de 10 a 15 anys de presó, i com explicava vostè fa un moment, hi han determinades formes d'agressió sexual que poden arribar a 12 anys. És a dir, que tenim agressions sexuals amb més pena que homicidis dolosos. Per tant, primera reflexió, la penalitat o la forma de regular la delinqüència sexual al nostre context és d'una extrema severitat. Segona reflexió, és obvi que la proposta que en el seu moment va fer Podemos i que va donar lloc a la nova regulació de la delinqüència sexual va generar un efecte indesitjat. És a dir, aquestes excarcelacions, quan la proposta que feia el legislador era anem a endurir, anem a protegir, anem a ser més severs, anem a prevenir, es va aconseguir exactament el contrari, perquè la norma tenia un defecte tècnic, que jo crec que molts l'hem denunciat i que s'havia advertit, que cal esmenar. Jo no li demano a títol personal com a ciutadà al legislador que sigui infal·lible, jo no ho soc, la meva feina, i no li demano al legislador que ho sigui. El que li demano és que sigui coherent amb la constatació d'un error i, per tant, que esmeni. Però, si em permet, senyor Clapés, hi ha una tercera reflexió que, per mi, és la que vertebra el meu discurs i el meu, no malestar, però la meva crítica al que està passant. I és que, en realitat, el que estem fent és abordar les conseqüències d'un problema. És a dir, hi ha una constatació empírica, hi ha un creixement de la delinqüència sexual, hi ha un creixement dels quadres, no?, dels episodis en els que es produeix aquests delictes, amb menors, etcètera, etcètera, però això només és la conseqüència. Preguntem-nos per la causa. Què passa amb la difusió indiscriminada de pornografia infantil? Què passa amb el trencament de determinats valors amb nens? Aquest hauria de ser el veritable debat, perquè en definitiva el que estem fent és ocupar-nos de la conseqüència però no de la causa. I aquesta és una qüestió de política legislativa que crec que és important abordar.
Mm-hmm. Marta.
Una pregunta, doctor, perquè ara vostè explicava, i hem posat alguns exemples, que pel fet d'intentar penar més conductes, més agressions, més tipologia d'agressions sexuals, al final s'han rebaixat les penes. Això no es podria haver fet sense haver tocat les penes? O sigui, incloure com a delictes comportaments que fins ara no estaven penats i sense que això suposés una rebaixa de les penes, no sé si m'explico, de les que ja estaven al Codi Penal. O sigui, que no suposés una rebaixa de les penes.
Sí, efectivament. El que es podia és haver intentat evitar aquest efecte indesitjat a través de les famoses, les anomenades disposicions transitòries. En definitiva, es podien haver esmenat aquesta situació indesitjada, podia haver tingut resposta per diverses vies. El que és obvi és que necessitàvem una resposta. És a dir, el legislador no desitjava aquestes excarcelacions, no desitjava fer més laxa la regulació d'aquestes formes de delinqüència, i per tant el que s'imposa és una modificació del codi, tornar una altra vegada a introduir aquest paràmetre distintiu tan característic, que és la presència de violència o intimidació. És a dir, la regulació sexual sempre ha anat pivot entorn a dos conceptes: penetració o sense penetració, i amb violència o sense violència. És a dir, no és el mateix un tocament furtiu sense violència ni intimidació, que un acte sexual amb penetració i amb violència i intimidació. No? Mm-hmm. Hi ha una sèrie, hi ha una gravetat totalment diferent de les conductes, i si fem l'esforç col·lectiu de plantejar-nos els quatre escenaris, insisteixo, amb violència, sense violència, amb penetració, sense penetració, jo crec que tots els ciutadans podem arribar a entendre que les penalitats han de ser diferents. El fet d'intentar ser més oberts i generar un precepte genèric on el consentiment està en el centre, però perdem aquests matisos, no? Sobretot violència o no violència, ha portat aquesta situació indesitjada que és essencial que esmenem amb urgència.
A mi, una de les coses d'aquesta modificació que es va fer de la llei és ha estat la rebaixa de penes, que jo no he entès mai i que, clar, aquí el discurs i de defensa de la ministra d'Igualtat és que aquests retocs doncs, que es volen fer ara, retocs per part del Partit Socialista Obrer Espanyol, retorna les penes a certs delictes sexuals al Codi Penal, que qualifiquen com el de la manada i del PP, el Codi Penal anterior, i afirmen que suposa fer marxa enrere en el consentiment de les dones en determinades relacions no desitjades. Vostè, que és doctor en dret penal, expliqui'm si això serà així o no serà així.
Per mi el que és essencial és precisament denunciar aquesta politització del discurs. És a dir, els codis no són ni del PP, ni del PSOE, ni d'Unides, ni de Vox. Els codis són de la ciutadania, són de l'estat de dret, són del principi de legalitat, són de la correcció de la tècnica legislativa. Per tant, no crec, a més, que es puguin associar determinats béns jurídics a adscripcions ideològiques. Jo crec que hi ha un consens col·lectiu en què s'ha de regular d'una forma molt severa aquest tipus de delictes, que hi ha un consens col·lectiu en la coherència legislativa i que hi ha un consens col·lectiu en acceptar que quan el legislador comet un error es pot esmenar. És a dir, el principi d'infal·libilitat no el podem predicar pràcticament respecte a cap conducta humana, tampoc li podem exigir al legislador. És veritat que la tècnica legislativa no va ser correcta. Bueno, hem constatat uns errors, sí, som-hi, posem fil a l'agulla. El que no té sentit és buscar la víctima propiciatòria, que és un clàssic, no? Els jutges són masclistes. Bueno, els jutges són masclistes, no. El precepte és incorrecte. Els jutges estan legalment obligats a aplicar la norma que vostè, legislador, li posa a disposició, i el que hem de fer és esmenar la norma sense estripar-nos les vestidures, poder reconèixer que és molt sa i crec que molt ètic l'eventual comissió d'un error, doncs miri, sí, m'he pogut equivocar, i tirar endavant. A nivell col·lectiu, a nivell global, insisteixo, el codi era deficient, la norma no era correcta, l'element violència o intimidació és un element que vertebra el retret jurídic penal, perquè no és el mateix que jo aprofiti una ocasió furtiva que em trobo una persona dormida en un sofà per tocar-li els pits o els genitals a que jo tregui una navalla, li posi sota el coll i li demani determinades conductes o aquiescències. No és el mateix. L'element violència i intimidació és vertebrador d'aquestes conductes. Es va pretendre suprimir, retirar del codi, perquè el que es deia és l'essencial és el consentiment, quan és obvi que la presència de violència i intimidació és un paràmetre de qualificació essencial. Per tant, el que fem és tornar-lo a introduir, però insisteixo, el que crec que no dona lloc i no hauria de donar dret és aquesta politització dels discursos, no? El codi del PP, el codi del PP... No, és el codi de la ciutadania, és el principi de legalitat i és el principi de l'estat de dret. Punto pelota.
Jo li preguntava per com queda el consentiment, perquè la cançoneta que hem anat escoltant des dels dos punts de vista, des de Unides Podemos i des del Partit Socialista, és que el consentiment torna a on estava la llei anteriorment i el Partit Socialista defensa que el consentiment continuarà en el centre de la llei. Vostè ens pot... amb aquesta reforma de la llei, com queda la qüestió del consentiment? Que el PSOE diu que no es toca.
Sí, efectivament és determinant. És a dir, el consentiment, senyor Clapés, sempre ha estat al centre de l'equació. És a dir, aquest discurs que s'ha plantejat, no? Volem posar el consentiment... No, escolti, fa 100 anys que hi ha jurisprudència jurisprudència sobre aquestes conductes, i sempre el que discutim és si hi ha hagut o no hi ha hagut consentiment. Dit això, la gran novetat va ser que per primera vegada, la gran novetat em refereixo del codi que ara es corregeix, la gran novetat va ser la definició de què és consentiment i com s'ha d'obtenir aquest consentiment. Aquesta gran definició, que es va preveure a l'article 178 del Codi Penal, és cert que amb la reforma que proposa ara el Partit Socialista no canvia. I, de fet, a l'exposició de motius, el legislador ens diu, escolti, jo accepto la premissa, accepto que el consentiment ha de ser explícit i ha de ser inequívoc, sempre s'havia exigit jurisprudencialment, però ara està regulat en un precepte, i això efectivament no canvia. Per tant, la gran aposta legislativa de Podemos, al meu entendre, es manté invariable.
Parlant de Podemos, segueix defensant que distingir amb una pena més elevada les agressions sexuals amb violència o intimidació implica, doctor, tornar a establir diferents categories d'agressions en funció del mitjà que s'utilitza per cometre-les. Jo li pregunto, això vol dir que les dones agredides s'hauran de sotmetre a interrogatoris durs per provar la gravetat d'un atac com ja passava anteriorment?
Senyor Clapés, la meva resposta pretén ser molt clara i és rotundament sí. És a dir, no és el mateix, insisteixo, una agressió sexual realitzada amb violència o intimidació que una agressió sexual sense violència ni intimidació. Si acceptem que no és el mateix i que han de tenir penalitats diferents, i acceptem que l'agressió sexual amb violència o intimidació ha de tenir un plus penològic, aquest plus penològic implica el naixement de drets, en aquest cas vinculats a la presumpció d'innocència. És a dir, l'acusat per un fet delictiu d'aquesta naturalesa, que abans vèiem que pot arribar a fer front a penes de 12 anys de presó, més penalitat que un homicidi, l'acusat tindrà dret, a través de la seva representació lletrada, a mantenir una postura dura durant un procediment i, efectivament, a interrogar, a exigir l'acreditació d'aquests elements de violència i intimidació. Sí, el que passa és que, per mi, el plantejament, l'equivocació d'Unides Podemos rau en el fet de plantejar que el judici ha de ser un escenari amable per la víctima. És evident que hem de fer tots un esforç, no?, per no revictimitzar, per no reiterar el dolor al que ja ha sigut sotmès qui arriba en un judici en aquestes condicions. Però és que un jutjat no pretén ser un lloc amable, com no ho pretén ser un quiròfan, com no... O sigui, hi ha situacions a les que ens obliga les circumstàncies i la convivència, i el que hem de fer és una aposta. L'aposta és la víctima, la comoditat de la víctima o l'eficàcia de la presumpció d'innocència de l'estat de dret. Al meu entendre, en aquesta tessitura, el que hem de ser és tots coherents amb l'estat de dret imposa unes servituds i, en aquest cas, lamentablement les imposa per la víctima. Per tant, acabo. La resposta és sí. Si l'element violència o intimidació torna a ser un paràmetre de qualificació o de qualificació de la responsabilitat, aquest element haurà de ser objecte de prova en el judici, i això implica interrogar d'una forma severa i sotmetre a la víctima d'alguna mesura les servituds del procediment, que són consubstancials, en tot cas, a la seva condició de víctima.
Deixem fer-li una penúltima pregunta. La llei del només si és sí no va incorporar, d'això ho hem sentit a parlar, una disposició transitòria. Què vol dir això? Quan sentim això, a què es refereix? Què vol dir això d'una disposició transitòria?
Molt interessant aquesta pregunta. És a dir, les normes, quan el legislador ens fa una proposta normativa, el que ens diu és, en primer lloc, que l'exposició de motius ens explica quina és la raó d'aquesta norma, encabat el que fa és desenvolupar els nous preceptes, i al final tanca amb el que anomenem les disposicions transitòries o les disposicions finals. Les disposicions transitòries ens expliquen com s'ha d'aplicar aquesta norma en tot l'interí que va des de que una primera norma perd la vigència fins que la segona entra en vigor, si s'aplica o no de forma retroactiva. És a dir, hi ha una sèrie de factors que en la regulació que ara intentem corregir no es van introduir. Per tant, aquells errors de tècnica legislativa, que insisteixo, s'han posat de manifest i que no ens hem de planyar, no? És a dir, aquests errors de tècnica legislativa en alguna mesura també tenen a veure amb aquesta mancança d'una disposició transitòria que, si s'hagués previst i regulat efectivament, probablement no hauria donat lloc a aquesta indesitjable excarcelació de 721 persones que van ser condemnades per delictes d'una extrema gravetat.
Li farà l'última pregunta a l'Arnau Manyer des del Congrés de Diputats. Arnau.
Sí, més que res per aclarir això que comentàveu ara, que perquè efectivament la discrepància política bàsicament ha estat això del consentiment, de com ho interpretaven tant PSOE com Podem, però més enllà d'això, la reforma que avui comença a tirar endavant i que s'aprovarà previsiblement d'aquí unes setmanes o uns mesos més aviat, ha de quedar clar, i ara el senyor Molins que ens ho aclareixi o ens desmenteixi, que és una reforma que només canvia la situació a futur, si no m'equivoco. És a dir, en cap cas, els agressors que ja hagin comès el delicte, és a dir, no es poden evitar més rebaixes fins que això no tiri endavant i no s'aprovi. És així, senyor Molins?
Aquesta també torna a ser una pregunta clau, una qüestió tècnica legislativa, i evidentment és absolutament així. És a dir, el principi general és que tots ens regulem per la norma que està en vigor en el moment en el que cometem el fet il·lícit. Tots responem d'acord amb la norma vigent en el moment dels fets. Punt i a part. Si en algun moment de futur el legislador considera que aquella conducta mereix menor retret, jo tinc dret a que es corregeixi la meva condemna. Punt i a part. Si el legislador esmena i diu no, ara torno a considerar que havíem de tornar aquell retret, tant és, perquè jo ja he tingut, en un moment de la meva vida, ja he tingut una norma més favorable i, per tant, jo tinc dret a que se m'apliqui la regulació més favorable sempre a futur, mai ha passat. Per tant, efectivament, com explicàveu, no hi hauria dret a la revisió de futures condemnes en atenció a la nova regulació, perquè la nova regulació és més perjudicial.
Per tant, perdoni, sent crus i sent directes, però totes les agressions sexuals des d'ara fins que s'aprovi aquesta llei, fins que entri en vigor, podran ser rebaixades encara perquè es podran acollir a la llei més beneficiosa?
Rotundament sí. D'acord. Rotundament sí.
Doncs ja està.
Molt bé, doctor Marc Molins, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, tot i que ha d'agafar un avió en uns minuts. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada forta.
Gràcies, bona tarda. Doctor en dret, especialista en dret penal i soci fundador de Molins i Parés, Marc Molins. Tot això, Arnau, tenim ara en el Congrés, crec que un...
Lucía Muñoz, de Podem.
Unides Podemos, que deu, pel que he anat llegint els subtítols del canal 24 Hores, s'està despatxant a gust.
Sí, si vols l'escoltem, però està quedant a gust, efectivament, mira.
Feministas y los feministas de este país tenemos que gritar alto y claro que solo sí es sí, y que si esta acaba le da la espalda a las mujeres volverán a pelear por sus derechos como hicieron en 2018, como hicieron en 2014 y en 2010 y tantas veces antes, y volveremos a conquistarlos porque somos impalables. Que viva la lucha de las mujeres.
Doncs mira, acaba aquí Lucía Muñoz. Ja et dic, això després que Andrea Fernández del PSOE hagi estat molt dura contra Podem, és a dir, el soci de coalició. El que us explicava, continua tota la zona dels ministres buida, ara s'aixequen les dues úniques ministres que han vingut en aquest debat de la iniciativa del PSOE, que són Ione Belarra i Irene Montero. S'aixequen i les aplaudeixen.
Molt bé, Arnau, doncs això cap a quina hora es votarà? Perquè això s'ha de votar, no?
Mira, ara aquí queden res, uns minuts de debat, i això s'aprovarà o es votarà cap a les 8, quarts de 9, fins i tot les 9. Penseu que ara els debats aquests, que són els més farragosos, són els que s'allarguen i els que dilaten més la sessió, per tant, fins al final, fins a això, quarts de 9, no hi haurà la votació, com a mínim.
Arnau Manyer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un dels temes avui és aquesta, podríem, rectificació o reforma de la llei, seria la paraula més ajustada, de la llei del sí, de la llei del sí és sí, però fa un grapat de, podríem dir, no de mesos, fins i tot d'anys, que en el seu dia posàvem el focus i es parlava molt a tots els mitjans, i alguns de quina manera, dels professors de Sant Andreu de la Barca, que havien generalitzat, diguéssim, havien fet mobbing, havien actuat en contra d'un grapat d'alumnes. Doncs bé, la justícia ha donat el seu veredicte, els ha absolt, i avui volem parlar d'aquell cas que en el seu dia és un bon dia per repassar com, de quina manera i què se'ls va dir a diferents mitjans de comunicació. En 3 minuts ens hi posem.
Versió RAC 1.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. Aena, aeroports per a tu.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Si creus que homes i dones hem de cobrar el mateix, si fas teves les tasques de casa, si aquí veus bellesa i aquí una família, si penses que ella pot ser enginyera o bombera, o que els productes menstruals haurien de ser gratuïts, si creus que ningú t'ha de dir sí o com has de ser mare, si t'agrada ballar per tu, vestir-te per tu sense que importi qui o com et mira, et diré una cosa que potser no saps. Ets feminista, perquè en els feminismes tot és començar. 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Som així. A Bonpreu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 6 de març, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull.
Què haig de fer? Acompanya'm o busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. Totes les consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal són gratis. I a més, ho pots fer des de casa.
Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, ha estat una de les resolucions de la justícia que, crec que mai millor dit, ha fet justícia. Tot i que a vegades no fal o no generen la justícia que ens agradaria que executés. Deixant de banda fins giragonses, l'Audiència de Barcelona ha arxivat completament 8 de les 9 causes contra professors de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca. Les seves cares van sortir publicades al diari El Mundo, gran referent de la ignomínia, que els acusava d'humiliar fills de guàrdies civils després del referèndum de l'1 d'octubre. Míriam Díaz.
Sí, segons ha avançat aquest matí el Punt Avui, el tribunal considera que no van cometre cap delicte quan van parlar del referèndum a classe. De fet, el 2019 el jutjat d'instrucció ja va arxivar els 8 casos, però recordem que la fiscalia i l'acusació particular ho van recórrer. I ara és l'Audiència qui ho ha tombat de nou, com deies, en 8 dels nous casos. Sí que s'ha reactivat un d'ells, és concretament contra un professor que suposadament va demanar als alumnes que aixequessin els braç aquells que fossin fills d'agents de la Guàrdia Civil.
Recordem que el cas va ser molt mediàtic. Fins i tot la majoria dels professors assenyalats van canviar d'institut denunciant un linxament i amenaces que els va provocar estrès i ansietat. És d'aquells casos que els que tenim una mica de memòria el recordem perfectament.
Sí, ens remuntem al 29 d'abril de 2018, és el dia que el Mundo publica la notícia amb les imatges dels professors a portada, amb les seves cares. Era un diumenge. Una informació del periodista Javier Negre, que a molts els hi sonarà, perquè va ser acomiadat del diari El Mundo anys després i se l'ha considerat doncs, del sector de la ultradreta. De seguida, el cas doncs, es va polititzar. Recordem que en quin moment vivíem Catalunya després de l'1 d'octubre i van sortir en tromba doncs, dirigents de Ciutadans, del PP. Per exemple, Albert Rivera va repiular la portada a Twitter amb aquest comentari.
Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de Guardia Civil en Cataluña. La Fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence el nacionalismo.
L'endemà, en una entrevista als matins de TV3, la Lídia Heredia li va treure aquest tuit d'Albert Rivera. Doncs Inés Arrimadas s'afegia al pensament del seu líder.
El que està passant ara mateix a unes escoles a Catalunya és que s'ha assenyalat els fills
dels guàrdies civils per la professió dels seus pares. Que vostè no em pregunti per l'assenyalament als fills i em pregunti per un tuit de l'Albert Rivera.
Senyora Arrimadas, anem parlant moltíssim d'aquesta qüestió.
El PP també va posar cullerada. El portaveu al Congrés dels Populars, en aquell moment, Rafael Hernando, acusava els professors de ser uns covards.
Lo que he visto en las declaraciones de esos profesores es mucha cobardía. Yo creo que tenían, lo lógico es que hubieran reconocido lo que han hecho, que hubieran reconocido sus errores, que hubieran pedido perdón, y no lo han hecho, ¿no? Y esto pues es un síntoma más de la cobardía de esos fanáticos que luego cuando tienen que enfrentarse a la responsabilidad de sus actos o salen huyendo o acaban mintiendo o olvidándose de lo que han hecho.
En canvi, des del PSC, Salvador Illa, ara cap de l'oposició al Parlament, va ser equidistant.
El més important pels socialistes catalans és que la política no entri a les aules. Demanem que s'arribi al fons d'aquest assumpte, però sense assenyalaments públics a ningú.
Recordem la portada el diumenge, doncs dos dies després van aparèixer pintades a la paret de l'escola contra els mestres assenyalats i alguns mitjans, com deia, s'hi van abonar, per exemple, el programa Espejo Público d'Antena 3, que fins i tot va crear l'etiqueta a Twitter Adoctrinados ESP, Adoctrinados Espejo Público, mentre entrevistaven una representant sindical de la UGT del sector de l'ensenyament, va passar això.
Deberíamos preservarlos.
No nos engañemos. Ojalá. No nos engañemos. Bueno. Vemos lazos amarillos en guarderías. Vemos lazos
totalmente
amarillos. No puede ser
deje
que en ningún
tranquila.
Momento... Oye, que dejen los profesores a los niños tranquilos. A ver si nos vamos a poner a sí, reconocer lo que pasa. Oye, que a los críos los llevan a las fiestas de Badalona a gritar libertad, libertad, libertad. Y no se ha oído decir nada.
¿Qué?
O si un maestro mata, comete un asesinato, también lo defenderéis. Anda ya, hombre, por favor.
Sí, lo l'heu reconegut, és Toni Bolaños. El mateix programa van trucar també el portaveu dels mestres de Sant Andreu de la Barca, Josep Lluís Alcázar. Un dels moments més tensos va arribar amb el cara a cara amb Javier Negre, que era tertulià del programa en aquell moment, qui va publicar la notícia i les fotografies. Es nota que Javier Negre es va documentar.
Yo condeno la aparición de pintadas. En segundo lugar, dado que personas cercanas a tu movimiento y al colegio se están dedicando a escarbar en mi vida y en la de mi familia, yo también he querido buscar en su trayectoria para darme cuenta que no es un profesor neutral. Usted ha formado parte de las listas de la lucha internacionalista, un movimiento trotskista que ha estado integrado en la CUP, cuyas juventudes lo que hacen es señalar y poner en la diana a concejales del PP, del PSC y de Ciudadanos. ¿Es así?
Oiga, usted, yo he venido aquí a hablar como representante de la CGT. Si quiere usted hablamos de... Yo, le dedicamos un programa... Porque yo estoy orgulloso donde estoy y lo que hago.
Usted no puede acusar al señor Albert Rivera.
Cuando no tiene argumentos, ustedes se van a buscar recursos exteriores.
Doncs aquest era el dibuix mediàtic. Això era el 2018.
2018.
Albert Rivera, Inés Arrimadas, que ja està a prop, i Rafael Hernando, ara mateix el contenidor del rebuig orgànic i polític. Dit això, Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a resituar les coses, perquè, clar, els professors acusats van viure una situació molt complicada,
sí.
I més enllà de la causa legal, recordeu, van ser qüestionats per una forta pressió mediàtica que va arribar a fer públics, com hem explicat, els noms i les seves cares.
I també detalls de la seva vida privada. Avui ens preguntem què va passar realment el dia 2 d'octubre dins el Palau, que és la data clau, a Sant Andreu de la Barca. Què es va dir als alumnes, què van dir els alumnes i què va passar allà dins. Ens ho explicarà un testimoni que hem sentit en aquest recull que ens feia la Míriam Díaz, que ho va viure en primera persona, professor de Ciències de l'Institut durant 22 anys i portaveu dels professors acusats de delicte d'odi. És el Josep Lluís de l'Alcázar. Josep Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. No sé quins records et porta haver sentit que us titllaven de covards, fanàtics o mentiders.
Home, jo crec que en aquell moment estava tot preparat per convertir qualsevol cosa en un cas mediàtic i en aquí va caure la tempesta perfecta sobre el Palau, no? Vull dir que jo crec que era una situació exterior al centre, perquè jo crec que no hi havia hagut mai problemes de... diguem-ne, de funcionament al centre, de relació amb les famílies, d'una mena, d'una altra, i i això ho puc dir amb coneixement, perquè he passat molts anys allà, he tingut moltes tutories amb pares, alguns de la Guàrdia Civil, uns altres no, és a dir, una situació normal, i ens va caure d'alguna manera aquesta tempesta sobre el Palau, perquè s'estava buscant amb una instrumentalització exterior que va desvirtuar immediatament tot el que podia passar a l'institut o no podia passar. És a dir, que jo crec que aquí el problema el vam tenir més des de l'exterior que la situació que es va produir o que es podia produir a les aules.
Explicarem què va passar cronològicament a dins i a fora, però perquè ens tinguem una miqueta més clar on som i de què estem parlant, situem-nos una miqueta. El Palau és al costat d'una caserna, d'una de les grans casernes de la Guàrdia Civil, no?
Efectivament, deu haver-hi, no sé, 150 metres de distància entre la porta d'un i de l'altre, és a dir, que es veu des de la porta del Palau, es veu la porta de la caserna i a l'inrevés, per tant, és una caserna molt gran, de fet és la segona, em sembla, en tamany de tot l'estat. Per tant, ha sigut habitual al llarg de tots aquests anys el fet de que fills i filles de la Guàrdia Civil vinguessin allà a l'institut, al Palau.
Abans de l'1 d'octubre no hi havia hagut mai cap problema per un debat sobre Catalunya, sobre el referèndum?
No, no. Vull dir, realment els problemes es generen al voltant de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre el Palau estava com seu de votació.
Éreu seu de votació?
Sí, sí. Aleshores, esclar, davant mateix, no només la gent que vivia a la caserna, sinó que a més havien vingut, diguem-ne, reforços des de que havia sortit en premsa i a tot arreu de tot l'estat de cara a l'1 d'octubre, i res, va ser començar el matí i immediatament es va presentar, diguem-ne, Guàrdia Civil al centre, es va esbotzar la porta, es va prendre les urnes, es va agafar el que hi havia per allà i van marxar i van seguir amb altres llocs de Sant Andreu de la Barca.
Al Palau hi va haver violència, ho dic perquè llavors explicarem com es va explicar o què es va dir en els nanos. Allà hi va haver violència, entenc que no es va votar, però potser
home,
altres...
La porta esbotzada no deixa de ser-ho, però és veritat que no hi ha una violència directa, com sí que va haver-hi en altres llocs de votació de Sant Andreu de la Barca, per exemple el CAP. Altres llocs sí que va haver-hi, diguem-ne, gent que va prendre mal, en allà no. Això no. Aquesta situació no es va donar.
La data clau de tota aquesta història que estem explicant, de què va passar dins de l'institut, és l'endemà, és el dia 2 d'octubre. Què va decidir fer l'escola en aquell moment, en aquell dia?
No, aquell dia el que passa és que, bueno, per una banda, és evident que és un dia de molta tensió, això... Tothom ho reconeix, diguem-ne que després de l'1 d'octubre, a més la porta estava esbotzada encara, etc. Vull dir que hi havia alumnes amb pares que eren de la Guàrdia Civil i alumnes amb pares que havien estat en el... És un centre molt gran, el Palau, i per tant acull famílies de pràcticament de tot el municipi. Per tant, de pares i mares que havien patit, diguem-ne, les situacions que es van viure l'1 d'octubre. Per tant, hi havia una situació... Habitualment el que sempre hem fet a l'institut ha sigut quan hi ha inquietuds d'aquestes deixar que es pugui parlar i intentar canalitzar-les amb una reflexió col·lectiva. Jo crec que el gran èxit d'aquell dia va ser que efectivament entre els nanos, que és on podia haver-hi més tensió, no va arribar, no, o sigui, no es va produir cap situació com per, o sigui, no sé, va haver-hi qui va dir una cosa, qui va dir l'altra i la canalització del professorat. Llavors a l'hora del pati hi havia una crida, una aturada d'uns minuts a les 12 a la porta dels centres per protestar pel que havia passat el dia d'octubre. Aleshores, a l'hora del pati va haver-hi una reunió d'urgència, una assemblea de professorat d'urgència, es va decidir adherir en aquella convocatòria, llavors es va preparar per tal de que els alumnes i les alumnes poguessin anar al pati amb professorat de vigilància, etc., per assegurar que no... Si es va... Vull dir, que estiguessin al pati. Al pati, i on es va fer la concentració de professorat, que va ser la porta, no hi havia ni connexió visual, és a dir, que no estàvem en un moment... Els nanos se'ls diu que hi haurà un quart d'hora que estaran al pati, i en aquell moment, a nivell de professorat, s'exerceix el dret a l'expressió, que com es va fer en gran part dels centres de públics de Catalunya, una mica amb rebuig amb el que havia passat el dia abans.
Per tant, entenc que se'n va parlar, però que cadascú va voler dir el que va,
sí,
que
va
voler,
no va haver-hi cap
sense, situacions de tensió. Perquè, clar, s'us va acusar de delictes d'odi, és a dir, que hauria d'haver hagut insults, en fi, discussions...
Sí, 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 i realment nosaltres estàvem, no preocupats, però sí que és veritat que un moment de tensió i que a nivell d'alumnes no hi hagués situacions amb el teu pare, la meva mare, o no sé què, o tal, pagat o no pagat, saps què vull dir? Que podia donar-se i no va haver-hi cap situació, ni al pati tampoc, vull dir, no va haver-hi cap situació. Per això, perquè no va haver-hi cap situació, després tot ens agafa molt de sorpresa.
Clar.
Perquè ningú esperava res. La realitat és que ningú havia hagut aquell moment difícil, perquè és evident que després de l'1 d'octubre es va viure un 2 d'octubre difícil. El 3 d'octubre va haver-hi la vaga, per tant el centre va estar tancat, per tant no va haver-hi res el dia 3, i el dia 4 ja ens trobem amb la situació de...
Què hi havia el 4?
Amb les càmeres, amb tot preparat, amb denúncies, que no sé què, que tot, bueno, tot l'embolic que ens va sorprendre... Sí. Absolutament, o sigui...
El 4 hi havia, o sigui, hi havia una gentada de càmeres i de periodistes davant de l'escola. Què volien saber? Què preguntaven?
Sí, sí, però ja és diari, bueno, vull dir que hi ha hagut una situació molt incòmoda, perquè tota la, diguem-ne, era permanent des del centre, les càmeres a davant, programes de televisió que es feien, i això va durar mesos.
Mesos.
En el qual... durant tot el principi vam tenir instruccions molt tancades a nivell de que no es digués ni es fes cap tipus de declaració, amb la qual cosa només hi havia un relat, que era el que anaven orquestrant amb tot el que suposadament havien fet a l'institut, i no hi havia cap tipus de resposta. I va haver-hi un dia que tot això, quan es va veure que just el dia de, que crec que tampoc és casual, el 23 d'abril del 18... Que efectivament la fiscalia presenta la denúncia contra 9 docents del Palau, ens adonem que efectivament que no es podia seguir callant, perquè no semblava que diuen, si calles això passarà, no, i no ha passat, i tenim 9 companys i companyes que comencen un procediment preliminar judicial, però que han sigut denunciats per fiscalia. Però a partir d'aquell moment hi ha una assemblea, que és normalment això, ho vam anar mantenint durant tots aquests mesos, ni que fos per anar parlant entre nosaltres, i al final decidim sortir, i efectivament sortim amb un comunicat aquell dia o el dia següent, vull dir que és tot molt tot immediat després del 23 d'abril, i d'alguna manera hi ha una primera resposta, no?
Això
i
passava...
després hi ha una segona resposta,
sí.
Quan arrel de que comentava la companya de l'article, bueno, article per dir-ho d'alguna manera, la portada del Javier Negre al Mundo,
sí.
I el retuit de l'Albert Rivera i les pintades i tot això, que hi ha una reacció que aquesta ja no neix en el centre, sinó que neix en el poble, entre exalumnes que es van juntar com a 1.000 persones davant de l'Ajuntament, famílies, gent del poble. Llavors, aquell va ser també un moment molt important per tallar una situació en la que comença a explicar-se com el problema que hi ha hagut al Palau ha sigut la utilització, no? Que, com s'ha buscat, s'ha burxat, i s'utilitza amb finalitats que no tenen res a veure amb el debat que podia haver hagut en el centre.
Josep Lluís, ens estaves explicant, i la Miriam també ens explicava què passava fora, però a dins, que és el que nosaltres no vam veure, durant aquest temps què passava? És a dir, la canalla com va reaccionar?
Bueno, dins, a veure, hi ha de tot, no? Perquè és que, ja dic, és un centre molt gran, i també entre els alumnes hi ha amb totes les maneres de pensar, no només per la família, sinó per les maneres de pensar que cada un dels nois i de les noies van construint-se, no? Per tant, és evident que van ser uns mesos molt difícils, perquè d'alguna manera altres alumnes no reconeixien allò que es posava en boca d'uns contra professors, professores, etcètera. Vull dir que va haver-hi una situació... bueno, però que, diguem-ne, la part interna es va anar gestionant. És veritat també que, bueno, que s'empenyia molt des de fora, i això d'alguna manera també augmentava la tensió cap a dins, el fet de que pues, entrés amb banderes o amb l'himne o amb alguna himne espanyol o alguna cosa que fos com una, no?, que davant d'aquella situació, com una manera de... I, bueno, van haver-hi casos concrets, però això no deixa de ser, diguem-ne, situacions que es van anar gestionant, no? Llavors, a partir d'aquell moment, quan ja vam començar a respondre, i després a nivell d'una part de persones que han viscut a l'institut, com a avis, com a pares, com a mares, com a exalumnes, tot allò, van sortir clarament davant del que estàvem veient, la cosa va començar a canviar, perquè jo crec que va haver una resposta, la gent d'alguna manera podia comentar, parlar, vull dir, jo crec que tot allò va començar a generar una altra situació, no obstant, com que el procediment continuava i vam passar tot el curs següent també amb tot el tema a l'espera d'arxivament o no del cas i tot això també va ser un altre curs complicat.
Els professors com ho van viure? És a dir, personalment, laboralment, els professors...